Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics.
Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost, viatge a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Les guineus tenen caus i els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap.
Lluc 9:58. Del camp a taula, dirigeix i presenta Isidre Font.
Molt bon dia i benvinguts un dissabte més a Del camp a taula. La Fira de Lleida ha convocat el 46è Premi del Llibre Agrari i el segon Premi de l'Article Tècnic Agrari, organitzats amb dos en el marc de la Fira Agrària Sant Miquel i del Saró Eurofruit, que tindran lloc del 28 de setembre a l'1 d'octubre d'aquest any. El premi atorgat al guanyador de la convocatòria del Llibre Agrari serà de 3.500 euros i de 1.500 euros pel de l'Article Tècnic. Amb dues convocatòries tenen com a objectiu principal distingir les obres o els articles publicats recentment en format imprès o digital que suposen una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l'àmbit rural i estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada als esmentats sectors. Aquests guardons són oberts als llibres i als articles tècnics publicats durant el període que està comprès entre l'1 de juny de 2016 i el 31 de maig de 2017 per editorials, institucions o autors sobre temes relacionats amb la producció agrària i forestal, veterinària i salut animal, la indústria alimentària, els espais verds, la gestió del territori, la preservació ambiental, l'economia agroalimentària i l'àmbit rural en general. Des del camp a taula tornem a reiterar el nostre recolzament a iniciatives d'aquest tipus, que creiem que estimulen a molta gent que durant tot l'any escriu sobre les temàtiques abans esmentades. A més, any darrere any augmenta el nombre de llibres i d'articles presentats. Creiem sincerament que alguna cosa voldrà dir això.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, preveu una bona collita d'ametlla, amb un increment del 26% en relació amb la campanya anterior. La previsió és d'unes 4.579 tones en gra, enfront a les 3.635 de la collita 2016-2017, i se situa un 30% per sobre de la mitjana dels últims 6 anys. Per comarques, a Lleida l'increment s'elevaria fins al 29%, arribant a les 2.392 tones en gra respecte a les 1.855 tones de la campanya anterior. A Tarragona es preveu un increment de la collita del 23% fins a arribar a les 2.187 tones en gra per damunt de les 1.780 tones de l'any passat. Pel que fa a la superfície productiva, la regressió del secà per abandonament s'està compensant amb la irrupció de noves plantacions en regadiu, provocada per les bones perspectives de mercat davant la creixent demanda del consum a nivell mundial. El Departament d'Agricultura repartirà gratuïtament durant el proper curs escolar llet als alumnes de 3 a 12 anys dels centres educatius catalans. En concret, els alumnes del segon cicle d'educació infantil i de tots els cicles de primària dels centres que així ho sol·licitin rebran llet per al consum d'un got diari durant l'esmorzar o el berenar. El departament s'encarregarà de designar un proveïdor per al subministrament de la llet i destinarà més de 2,5 milions d'euros a la iniciativa. Aquesta acció s'emmarca en el programa europeu de la distribució de llet a les escoles, que busca promoure el consum de llet i els seus derivats a les dietes dels alumnes durant l'etapa de formació dels seus hàbits alimentaris. I per últim, les previsions de collita de fruita de pinyol catalanes d'enguany seran un 13% superiors a les de l'any passat i amb 407.920 tones recuperaran el potencial productiu català perdut en les darreres campanyes. Així ho ha manifestat el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Carmel Mòdol, a la presentació de les previsions de collita a Catalunya per aquest 2017. L'augment afecta totes les espècies, sent la nectarina i el préssec pla les que més pugen, amb un 15% i un 16% respectivament.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
Avui volem parlar d'alta cuina, un tema que al nostre espai hem tractat poc, tot i que cada setmana oferim un plat als nostres oients. I ho farem amb Xavier Pellicer, un dels tres socis i xef del restaurant Celeri, no sé si ho he dit bé, perquè té un accent, després ja ens ho corregirà, ubicat al passatge Marimon de Barcelona, que enguany ha obtingut una estrella Michelin. Bon dia, senyor Pellicer, bon i gràcies dia. Per haver vingut fins als nostres estudis.
Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Sí, per a més, amb el seu historial a l'actual, però tot el bagatge que té al darrere, doncs, també és molt interessant, doncs, poder parlar amb vostè i jo en diferents publicacions on he estat. Doncs, també he parlat amb gent com el Santi Santamaria, la Carme Ruscalleda, i per tant és bo els nostres oients també que coneguin de prop, doncs, això de donem un platet nosaltres, un platet allò cada setmana, molt d'això, tot que aquesta setmana donem una carlota del Barzini amb pesto, que ja sona de més nivell. D'on li ve la seva afició a la cuina? Hi havia antecedents familiars?
Pues la veritat és que no. Jo sóc cuiner que se'n diu vocacional. La meva mare és biòloga i es va dedicar a ser professora, el meu pare és químic. Vull dir, potser sí que aquesta alquímia em va portar a fer l'alquímia amb els aliments, no? Però el que és cert és que no hi havia cap, a casa, ni restaurant, ni bar, ni cap proper familiar que estigués dedicat a l'hostaleria o a la restauració.
Per tant, i com li sorgeix? O sigui,
jo crec que a l'edat dels 13 anys és quan realment decideixo ser cuiner, no? O volgués ser cuiner. I decideixo perquè tinc un interès profund en llegir coses de cuina i sempre estic mirant les revistes, sobretot de la meva àvia francesa, que portaven aquells suplements amb els menús setmanals i que més encara conservo. I tenia sempre, mirava el menjar, i el menjar m'interessava, no? M'interessava l'hora de dinar, m'interessava l'hora de sopar, i crec que això fa una mica que, siguin un noi que era bastant mogudet i que anava d'aquí d'allà i que començava una cosa i l'acabava, pues, quan vaig plantejar que m'agradava el món de la cuina, també em van mirar com dient, bueno, una cosa més, a veure què serà el següent, i bueno, de moment pues, encara hi seguim, no?
Perquè va fer algun estudi, també?
Bueno, vam anar a l'escola d'hostaleria de Sant Pol de Mar a fer, diguem, el procés. En aquella època hi havia tres escoles d'Espanya. Ara hi ha escoles a tots els pobles. Però sí que és cert que en aquella època...
Aquells anys, perdoni, interrompeixi, per exemple, jo, que he fet periodisme, sí, també de facultats, sols hi havia tres a Espanya. Clar. I ara sembla que hi hagi a tot arreu,
exacte,
no?
Exacte. Bé, bueno, jo crec que el sistema fa que també hem anat creixent i som uns quants més i està bé que hi hagi interès per, sobretot per ensenyar, no? Després, si està la docència al nivell o ben preparada a nivell de tots els estaments que estan, o establiments que estan oferint aquests serveis, s'hauria de veure, no? Però això ja no és cosa meva. Jo no, vaig anar a Sant Pol de Mar perquè la intenció primera era anar a França, a Toulouse, però a Montpellier, i vam arribar una mica tard per la inscripció, i el fet de quedar un any en blanc, pues, vam mirar que hi havia l'Estat i hi havia Sant Pol de Mar, que quedava a prop de Barcelona, i era una opció, no? I la vam anar a veure a l'escola, i bé, i em van apuntar els meus pares allà. tenia 17 anys, perquè jo sóc de final d'any i vaig fer els 18 ja estant a Sant Pol de Mar.
I tot i que ha tingut una evolució en tots aquests anys, però com defineix la seva cuina i a vostè com a cuiner? Després ja parlarem de l'actualitat,
sí,
no?
Sí, sempre dic que faig una cuina honesta, no? És una cuina bastant transparent, és una cuina que no amaga els ingredients, que busca l'excel·lència del producte, que li agrada que hi hagi aquesta complicitat, no?, de la qualitat, de la tècnica, del producte. Són, per mi, tres pilars fonamentals per poder crear un plat, no?
L'altre dia, precisament, vaig veure una crítica d'un crític que va entrar sense que vostè ho sabés i vaig veure... Vaig dir, mare de Déu, senyor, a vegades...
Aquest em sona.
No, semblen crítiques d'aquestes que dius... Bueno, el va deixar...
No, bueno, és que
pels núvols és poc, no? No es pot dir... Això d'altres... O sigui, anava posant diferents d'això i, clar...
Bueno, hi vaig activar el que és una mica... El que hi va interpretar, que és la meva manera de fer i de pensar, perquè no deixa de ser el seu criteri i més que una crítica, penso que era una successió d'elogis que li agraeixo moltíssim i que em fa refermar sobretot el projecte que estic portant a terme ara mateix, no? Però sí que em fa entendre que la gent és prou clarivident i prou llesta per estar, tenir l'oportunitat, com va tindre aquest senyor, d'estar a la taula de la cuina i viure en directe el que és el nostre servei en el celerí, pues, que reflectís allò que va escriure. Jo no ho sabia, no, m'ho van ensenyar i em va agradar molt, però bé, també hem de tocar de peus a terra i vull dir que l'important és el dia a dia, no? Quan tu tens un projecte com el que estem portant a terme ara, el que has de fer és una feina de trinxera, no? I has d'estar a prop del client i li has de fer entendre el que fas i ha de sentir el que tu vols transmetre a través de la teva cuina, no?
Li diré uns noms i què li diuen? Juan Maria Arzac, Jacques Mansivin, Alain Dutournier o Santi Santamaría?
Bé, Arzac, Juan Mari, home, un amic, el primer gran restaurant en el qual vaig poder fer pràctiques, sortit de l'escola i va ser el restaurant escollit per fer les meves pràctiques de final de carrera i vaig, probablement on em vaig enganxar al món de l'art de restauració, no? Vull dir, era un 3 estrelles i bé, una experiència única i probablement important perquè va vindre a darrere, no? Jacques Maxima, un descobriment, no? Gràcies a Jean-Jacques Simon, que era un chef d'aquí francès que estava a Barcelona, que estava al restaurant Tierra, al carrer Canet de Barcelona, i amb el qual feia unes pràctiques també. Li vaig preguntar per poder viatjar fora i em va dir, sí, jo havia treballat amb el Jacques Maxima, que és un tio molt bo, que està a Nice, que està ara muntat un restaurant dintre un teatre i vaig agafar el tren i me'n vaig anar cap allà. I vaig estar 2 anys i mig amb el Jacques Maxima. I probablement és el xef que ha marcat la meva carrera, no? És el que, per mi, és el xef més creatiu que m'he trobat mai. Molt exigent, molt militar, molt dur, però amb un bagatge i una professionalitat i un coneixement que, bé, m'ha servit de molt. I va ser que em va acompanyar i em va proposar pujar a París amb l'Alain Dutournier. Jo venia de fer 2 anys i mig de cuina del sud-est francès, molt, molt de peix, i, bueno, 2 anys i mig de peix. I em va enviar a un restaurant de les Landes, del sud-est de l'interior, de la part més de l'altra part de França, i vaig descobrir aleshores el món dels foie gras, el món dels jarrets, les coccions lentes, les carns, els
ritmos... Totalment diferent.
Els hiatons. Sí, però va ser un complement, no? I estant allà, a través del tiet de la meva dona, que és un pastisser reconegut, que es diu Salvador Sauleda, i que era amic també del Josep Vilella, que també em sembla que la gent sap qui és, que és una persona del món gastronòmic amb molta cultura. Ells feien dinars a casa i un dia que vaig baixar de França vaig anar a fer un halal amb ells i em va dir, oh, jo tinc un amic, el Santi Santamaría, que té 2 estrelles, que està a Sant Celoni, no n'havia sentit parlar mai. I estant a França, quan vaig veure que el meu cicle a França acabava, vaig fer un truc, vaig dir, escolta, a Mallorca em vau dir de contactar amb el Santi Santamaría, perquè jo no volia baixar una mica el nivell, no?, d'aquestes 2 estrelles que estava fent. Estava en un món d'èlit, amb molta canya i molta organització, i bé, no sé, m'enlluernava bastant tot això. I aleshores el Santi va pujar a França, a París, amb els seus nanos, al Disney i ens vam trobar allà enmig del Mickey i del Pluto. Vam fer una entrevista i és real, eh? No, no dic... I de l'entrevista va sorgir pues, el meu compromís d'entrar a Can Faves a l'any 93.
És un lloc curiós,
sí,
no?
93, sí.
Sí, de fantasia, és un lloc de fantasia, no? Quasi.
Bé, sí, era una... és que va... bueno, són aquestes coses de la vida que quan les analitzes des de la distància et fa gràcia i penses que probablement era, havia de ser així, no? I ens vam trobar això enmig del hall de l'hotel, pues clar, hi havia els ninots per allà, perquè és un hotel molt enfocat als nens, i nosaltres entrevistant-nos i, bueno, i vam acordar que jo m'incorporaria com a primer chef de cuina de Can Faves, que fins ara hi tenia segons de cuina, que hi havia més en aquella època el Xavi Torrado, germà del Lluís Torrado, periodista i demés. I jo vaig entrar i vaig estar 6 anys i mig. L'any següent ens van donar la tercera estrella i ja vam estar en aquell nivell a tope, no?, durant 6 anys i mig.
I a part, va estar l'ABAC, on va assolir les dues primeres estrelles Michelin.
Sí,
ara,
bé, l'ABAC
ara, és... per exemple, hi ha el Jordi Cruz, molt sí. conegut i tot, però ell ja va agafar un bagatge, o sigui, les dues primeres ja les havia agafat.
Bé, bueno, la història és molt senzilla, no? El 99-2000, el 2000 acabo a Can Faves i sorgeix el projecte de l'ABAC al carrer Rec, al Parc Hotel, a davant de l'estació de França, un local petitet, i en el qual pues, m'implico en aquest projecte ABAC, no? que el creem conjuntament amb la família Simó, no? I aleshores, pues, l'any ens donen la primera estrella, els 6 anys ens donen la segona estrella, entremig ja hi ha el projecte de la Tamarita a l'Avinguda Tibidabo, i els 3 últims anys ens traslladem allà, i el 2010, arran de la crisi del 2008, i el 2010, pues, bueno, desavenències entre socis, pues, fa que jo el 2010 pues, m'acomiadin i marxi, i em projecti en una altra cosa. Diguem que del 2000 al 2010 vaig crear l'ABAC i el vam posar en una posició de lideratge a Barcelona i després vam anar amb una altra història, que va ser tornar amb en Santi. Malauradament, 6 mesos només juntament amb ell, perquè ens va deixar el 16 de febrer a Singapur. I aleshores després vaig quedar un parell d'anys amb la família mirant de tirar endavant el projecte, que després bé, no va ser viable perquè econòmicament era una situació molt complexa. I després vaig dir, bueno, pues, canviaré una mica el xip. I aquí estic.
Jo el vaig entrevistar precisament a mi i al Santi Santa Maria poc abans, seria cap a setembre, octubre o així, a la llotja de Blanes, que es va fer... bueno, un sopar amb la llotja, i ell va portar l'equip del restaurant, però el que hi ha
el que hi havia a l'Evo.
Sí, sí. Va portar el d'això, i realment ja... O sigui, quan parlaves amb ell, aquesta cuina que dius de proximitat,
sí.
Te la transmetia molt, o sigui...
Bé, jo haig de dir que...
Ho vivies molt, no? Sí, el producte, sí. El producte, és no sé què parlem.
Quan tu estàs en un entorn com és Sant Celoni, i estàs al Montseny i tens tota aquella força de la natura que t'envolta, o mimetitzes o marxa, perquè no hi ha un altre, no? I és allà, arran de la mort d'en Santi, de tornar a reconnectar amb en Joan Salicru, que és un productor de verdures biodinàmiques que estava a Igurguina.
Sí, ara en parlarem d'això. Farem una petita pausa i parlarem
perfecte.
Pues... Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de l'Adun?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia l'Adun i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
Estem parlant amb Xavier Pellicer, xef del restaurant Celerí, i ara ja, després de tot el bagatge que hem parlat, parlem d'aquest projecte, que a més, traduït, ve a ser una cosa com Up in Up.
Sí, és la... És la
Apionabo, no?
Arrel d'àpid, és el celerí, no? És el nom en francès, i pels meus orígens francesos, i perquè és un nom que la sonoritat em va agradar molt, és un tema més, més holístic. Però com que tot va d'holística, i ens movem en un món healthy que hem creat, que és el celerí, que es mou amb ser un restaurant conscient de que podem, hem d'oferir... Si som bons cuiners, hem de poder fer una cuina vegana, vegetariana i una omnívora de nivell i sense que sigui una trava per funcionament.
Parlava d'un productor biodinàmic, en Joan Salicru, sí, que el va conèixer.
En Joan Salicru és la persona que m'introdueix en el món de l'agricultura biodinàmica i és qui em provoca una mica perquè jo faci el primer curs d'agricultura per entendre com a cuiner què passa amb les verdures que estan ben tractades, no? I que es mouen dintre del cicle més natural, segueixen una mica el que és les fases lunars i que s'impregnen de tota aquesta energia que ens envolta, no? Això seria molt, molt, molt curtet, no? I és aquí, m'entra en això, i arrel d'això jo connecto amb el món de la Ayurveda i també faig un curs de nutrició Ayurveda amb un metge hindú i una mica segueixo aquestes pautes, no? I la barreja d'aquest mix fa que la meva proposta actual del celerí estigui enfocada a mirar que la gent pues, faci una ingestió molt, molt divertida i molt maca, però també tingui una digestió molt, molt còmoda i molt planera, no? Que és...
Perquè...
És la fita, no?, del que fem.
Perquè quina diferència hi ha entre un producte convencional i aquest biodinàmic? A nivell de cuina, de tractament...
Bueno, el biodinàmic és residual i l'únic que fa és que ell respecta la natura al 100%. O sigui, no hi afegeix, ni tira, ni posa, ni deixa de posar, ni treu. O sigui, diem...
Natural 100%.
Exacte, natural 100%, no? I, clar, això com influeix a la verdura? Home, doncs que una verdura que es deixa fluir i que està carregada d'energia... Pues és molt més bona que una que produïm estàndard, per un estàndard i per fer una producció que, a la màxima possible. No? Aleshores, bé, jo comparo sempre amb que pots comprar verdura morta o verdura viva. Nosaltres ens situem entre l'ecològic i el biodinàmic, ens permet estar més a la vora de la verdura viva que de la verdura morta. I per què? Perquè ens interessa que senti bé. I perquè senti bé, per sentir, ha d'haver-hi alguna cosa. Si només és una cosa física, farà una funció, que és et donarà escalfor al cos i tu cremaràs i ja està bé. Però si a més la sents, et donarà unes altres coses.
Llavors, per combinar-ho, per exemple, els peixos, on els adquireix també? Vull dir, perquè segueixin aquesta línia...
Bé, nosaltres fem una aposta per lo que és la proximitat, per lo que és el territori. No som ni radicals slow, ni som radicals quilòmetre zero, ni som radicals proximitat. Ens agrada molt el tema de la certificació ecològica, perquè això dona unes garanties. I després ens el biodinàmic és, ja dic, residual, i és perquè és un tema d'amistats que de producció en si de la que arribem al restaurant. Però que sí que quan la tenim passen coses. I després tot això fa que pues, un peix de proximitat podem interpretar que és un peix pescat aquí al Mediterrà, que s'agafa a la llotja de Blanes, o s'agafa a la llotja d'Arenys, o fins i tot a la llotja de Roses, i ja està. I proximitat també pot ser un peix agafat a Galícia, portat amb les màximes condicions, en menys de 24 hores, i t'arriba perfecte, perquè un rigor mortis d'un peix també requereix a vegades una estona a la nevera perquè el muscle pues, estigui a punt, no? Bueno, són petits inputs, igual que anem a buscar un espàrrec a Ribera de Tudela, o portem també verdures de Navarra, o en tenim de Cervera, del Vallès Oriental, de l'Ella, de Tordera, de la Conca, que es fa molta producció ecològica, de les zones de Llavaneres, et mous, és que bé, el Prat, el Papiol, vas tinguent petits inputs. El que fas és crear una xarxa d'amistats i de persones que col·laboren amb el restaurant. Això és una mica la idea base. I al final no anem mai a un mercat central on tenim de tot perquè com que es difumina una mica aquesta energia, no? I aleshores ens interessa més tindre aquest contacte directe.
Parlava que aquesta cuina també és vegana, per tant, carn no tenen a la...
Sí, sí, no, el restaurant té carn, peix, té de tot.
O si té de tot.
Però com a cuiners professionals entenem que si sabem cuinar bé una carn, hem de saber cuinar bé una verdura. Aleshores, a l'IMASD el plantegem des del món del plat vegetal, del plat vegà, i després juguem amb el vegetarià o làctic, que seria afegir o bé un làctic o bé ous, o bé perquè ells admeten això amb la seva dieta, i després omnívor, que afegim sempre la carn. Però sempre la proporció de proteïna animal que podem afegir en aquests plats no excedeix d'un 30%. Per què? Perquè aquest és el barem que amb Ayurveda fa que els intestins treballin bé, no?
I quin és el perfil del client que ve al seu establiment?
Uau, ha sigut una bomba, això. De tot, absolutament de tot. Des de gent molt, molt coneguda, a gent molt poc que jo no conec, però que han sentit parlar i es prenen la molèstia de trucar i venir. De la mateixa manera que una gran celebrity es pren la molèstia de trucar i venir. Penso que hem aconseguit atreure la gent pel que oferim, no? I això és fonamentalment màgic, no? I s'ha d'aprofitar.
Bueno, jo haig de dir també als oients que treballo amb la seva germana, amb la qual tinc informació privilegiada de qui veu o no ve, no? I, per exemple, quan ara va estar el Richard Gere aquí, doncs, clar, m'ensenya una foto de vostè amb el Richard Gere, o quan va vindre la Gwyneth Paltrow, també, per dir entre altres, hi ha altra gent així coneguda, no? I que, a més, són gent, per exemple, jo fa molts anys ja vaig entrevistar el Richard Gere quan va venir el programa d'Àngel Casas. O sigui, t'estic parlant de fa molts anys, que havíem anat a TV3 i el vam entrevistar, era quan estàvem amb tota aquella sèrie del tema del Nepal, que ell defensava, del Tíbet, va venir també amb el Dalai Lama, que són gent que ja els hi ve, que el recorregut aquest ja ve de fa temps, no? Llavors, clar, quan ho veus i t'ho comenten i d'això... Llavors, per exemple, en alguns casos...
Aquí el més bèstia que truquen... és que estem en un sòtano i baixen.
Baixen del cel, no?
No, però és que a vegades no saps... les ubicacions són... Sempre diuen location, no? Que és tan important estar ben situat. Que nosaltres estem ben situats, però deixem d'estar a baix. I a baix o a dalt, els restaurants que no estan a peu de carrer, a vegades se'ls fa molt, molt complicada l'existència, no? I nosaltres... No sé, hem aconseguit una cosa que ens fa molt feliços, no? Que és que la gent baixi amb ganes, no? I un Richard Gere que sap a través de... I li has de donar les gràcies, en aquest cas, al José Andrés, que és el xef que està a Washington amb els seus restaurants i que li diu, si, com que sap que és budista i que i el pro-Tíbet i que, a més, no menja carn des de fa moltíssims anys i sap que un espai com el nostre li pot donar el servei i li pot fer passar una bona estona, pues m'encanta que aquest senyor pensi que vol menjar també a casa nostra i, sobretot, pues, el comportament que va tenir, no? Que va ser excels i, a més, a vegades això, el sòtano, crec que fa que la gent torni a l'essència i no... Un és, pot ser important per la feina que té, però després anar enmig d'un restaurant que, a més, no té reservats i que tothom es veu i que ningú molesta ningú i que... es torna com habitual que vegis cares conegudes i pues queda bé, no? I nosaltres al final...
Però llavors què vol dir? Que vostès cuinen al mig? O...
Sí, és que el restaurant és totalment obert. Nosaltres tenim una cuina que és menjador i un menjador que és cuina. I a més servim també els cuiners. Hi ha tot un... Sí, perquè l'honestedat que parlava abans, no? És un tema de transparència, és un tema de que no tenim res a amagar, que treballem des del cor, des del carinyo, no tenim unes normes que és no enfadar-nos i no cridar, i mirar de fluir, no? I d'interpretar el que hem de fer i juguem això, no? I ens ho passem superbé.
Va amb la línia de la filosofia, aquesta d'idea. I, bueno, de tota manera, diu un sòtan i tal, però com que estan en un passatge petit, si trobes el passatge, difícilment... És difícil que no els trobi.
Home, és un passatge...
Entre la diagonal i travessera.
Sí, és un passatge petitet, i a més que té pues, el restaurant Coura de l'Albert Ventura, té l'Isop de l'Oriol Ivern, que té una estrella Michelin també, i el Casa Jordi, que aquest any farà 50 anys d'història, i després hi ha un japonès, però vull dir que amb un trosset de carrer hi ha 5 o 4 restaurants importants, no? I això fa que sigui un carrer que ha agafat una mica de volada, no?
Ja estem gairebé acabant. Ara anirem per la segona estrella, tot i que vostè ara amb la filosofia no li importa tant aquest tema, però...
No, jo vull creure que nosaltres els objectius que ens vam marcar no era ni aconseguir la primera. Nosaltres vam apostar per un canvi de filosofia i un canvi personal d'interpretar el que havia fet fins ara i tenia ganes de posicionar-me amb el que estic visquent en aquests moments. No? Són canvis també personals a nivell de com em miro de cuidar-me, no? I sense ser cap sant, tampoc aquí hem de fer... Jo no sóc una persona que sigui exemplar amb tot, però sí que m'aplico a millorar certs aspectes de la meva vida, no? I molts encara per millorar. I això és una mica el reflex, el que és Celery, no? I tampoc hi havia la intenció d'aquesta estrella, que ens ha vingut pues, fantàsticament perquè és exponencial, perquè fa que la gent se situï en el mapa, perquè de cop a Barcelona la gent que viatja s'interessa per aquests jocs, pues, pum, cau a casa nostra. però en definitiva l'objectiu mai ha de ser buscar estrelles, en el nostre cas, perquè també ja les he viscut, i perquè ara estem en una situació de donar més plaer i de fer que la gent surti feliç i content del restaurant, és una mica la nostra fita diària, no?
Amb això que diu de cuidar-se, sembla que avui ha fet un esforç i això pensava que tenia pilates o...
Sí, canvio la classe, sí. Bé, però
no, li agraeixo...
Miro de fer el meu pilates i però no, són encaixos.
No vull dir que clar...
El faré demà. L'hora ja està canviada.
Per això li agraeixo que hagi vingut. Ja per acabar, tot i que deu ser molt difícil, recomani un plat de la seva cuina als nostres oients.
Del que hem fet fins ara, en aquests 2 anys que farem d'aquí uns dies al Cereri, jo potser destacaria com a plat així important és el gazpacho remolatxa que fem amb flors i segons temporada porta una mica de raïm, o ara que ja comença la cirera li afegim cirera, no? Però a trossets, eh? Però el gazpacho de remolatxa amb és brutal, és una cosa...
Quins ingredients té? Però, bueno, si
pues té remolatxa, té remolatxa, té tomàquet, té molt poca ceba i es passiva amb copos d'avena integral en comptes de pa, pel tema del gluten, i tot i que l'avena pot contindre traces i una miqueta pels intolerants és acceptable. Porta oli d'oliva, porta unes gotes de vinagre de xerès i poc més, no? I és, sobretot és la textura que agafa l'emulsió. I el fet de treballar en productes certificats o de proximitat, de qualitat, ens dona un sabor i una intensitat que és brutal. I és com anar a la terra, no? Connectar amb la terra. I és un plat que, com que la remolatxa és perenne, el podem tirar tot l'any, no? I fins i tot donem molt de gazpacho a l'hivern, que és fantàstic. Però és un plat que m'agrada molt, no? Junt amb la col... Bueno, és que tenim... Al final, quan comences en aquest món... La pateta i mongeta, per exemple, que hem reinterpretat i que és molt divertida i sobretot incidim molt amb la cocció de la mongeta, que sigui molt, molt precisa per no perdre sals minerals, vitamines, clorofila, fibra... Clar, tot això fa que estem constantment revisant i revisionant coses, no? I, en definitiva, tot el que fem per nosaltres és important i sempre hi ha algun plat que enganxa més, no?
Doncs, llàstima, perquè era molt entretingut i d'això...
Se'ns ha quedat curt aquest
matí. Ens han quedat gairebé... Ens falten les postres, o sigui sí. Que per una altra vegada...
Bé, pues, només dir una cosa, ara que has dit el dels postres. Som un restaurant que no fem servir sal refinada, no fem servir sucre blancs, no fem servir farines blanques processades. Està dintre la nostra interpretació del healthy, no? I mirem de fer un postre... Pues, reactualitzat sense aquests ingredients, no?
Doncs agraïm a Xavier Pellicer que ens hagi parlat d'Alta Cuina i del restaurant Cereri, que ha aconseguit aquesta última vegada que han dit els d'això una estrella Michelin,
sí.
Tot i que ell ja tenia un bagatge de moltes, ja ho hem repassat amb l'entrevista, ha treballat amb els noms més importants de la cuina del nostre país, però ell de per si ja és un nom important de la cuina del nostre país. I, per tant, agraïm que hagi fet l'esforç i hagi pogut vindre a parlar una mica d'aquesta cuina.
Doncs moltíssimes gràcies.
Del camp a la taula, els dissabtes a 1 PM a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, Passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament al sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 16 de maig a 184 euros per tona. Augmenta 1 euro. El blat de moro francès a 190 euros puja 2 euros. L'alfals granulat a 155 euros per tona. Augmenta 2 euros. La colza importació a 225 euros per tona. Puja 2 euros. I la garrofa a 168 euros per tona. Repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,21 euros, augmenta 7 cèntims, i el groc viu a 1,40 euros al quilo. Es manté respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,1 cèntim d'euro al quilo, puja 11 cèntims, i el groc canal a 2,07 euros al quilo, repeteix en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,07 euros al quilo i el gall 0,05 euros al quilo, disminuint 5 cèntims els dos preus respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,05. Es manté a la categoria L de 63 a 73 grams a 0,90 euros, baixa 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,80 euros, disminueix 4 cèntims. I a la S de menys de 53 grams a 0,55 euros, baixa 3 cèntims.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,51 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el 16 de maig a la secció de porcí del Mercat Carnir Ramader i Avícola de Barcelona entre 2,90 i 2,93 euros per quilo. El llom canya entre 3,52 i 3,55 euros per quilo. La costella entre 3,80 i 3,83 euros al quilo. El filet entre 4,80 i 4,83 euros per quilo. I el cap de llom entre 3,15 i 3,18 euros per quilo. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,30 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,90 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,40 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 11,80 euros. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
I el conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,70 euros. Repeteix respecte ara fa 7 dies.
Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de l'Adun?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia l'Adun i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep López del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre. Una setmana més amb vosaltres.
Sí, i a dins de... quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien? Doncs
pues mira, aquesta setmana tenim molt bones entrades de lluç d'arrossegament o volanta capturat a les costes d'Islanda, de Dinamarca, de les Illes Britàniques, de França, de Galícia i de la cornisa cantàbrica. Tenim lluç de palangre, de les costes gallegues, del litoral cantàbric i de la zona sud-africana, rap nacional procedent de les costes de Galícia, de la zona del Cantàbric i sud-peninsular, rap d'importació del litoral francès i de la zona d'Irlanda, salmó de Noruega, de Dinamarca i de les Illes Britàniques, saitó del Cantàbric de la regió catalana, de les costes de Llevant i del litoral francès i de les zones italianes. La sardina, que gairebé ha vingut de quasi tota la península, la tenim de Galícia, del litoral cantàbric, de les costes catalano-llevantines, d'Andalusia i de Portugal. I tenim també el verat de les costes gallegues, cantàbriques, del sud peninsular i de les nostres costes catalanes.
I després d'aquest curset d'espècies que hi ha de peixos, perquè els has dit gairebé tots, pel que fa al marisc, què tenim?
Pues del marisc tenim, com sempre, el musclo, tant el de Viver com el de Roca, procedent de les costes de Galícia, de França, d'Itàlia, de Tarragona, el cargol punxent o canyaïlla de les costes d'Itàlia, de França i del litoral de Tarragona i les costes de Castelló, i per finalitzar tenim la xirla o rossellona, que ens ve de Galícia, de França, d'Itàlia i de les costes portugueses.
Doncs moltes gràcies, Josep, i tornem a contactar de nou la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Estupendo, doncs pues, fins la propera.
Tot seguit parlem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Hola. Quines fruites són les que més s'han comercialitzat?
Doncs mira, aquesta setmana les fruites més comercialitzades són la cirera, el préssec, la nectarina i l'albercoc. I els seus orígens, pues, Sevilla, Huelva, València, Tarragona...
Molt variat, no?
Sí, molt variat.
I les hortalisses?
Pues hortalisses aquesta setmana tenim bleda, espinac, bròquil i enciam. I els orígens, com sempre, l'hortalissa ve de tot arreu, de Barcelona, Tarragona, Múrcia... és molt variat.
Mm-hmm. Avui, de tota manera, ens explicaràs més coses d'un producte.
Sí.
De quin parlarem avui?
Del préssec.
Que ja comença, no, encara no, no?
Sí, tenim el mercat ple de préssec, que
sí?
Ha arribat molt d'hora. Sí, tenim préssec, nectarina...
Fa dies que no vaig a comprar fruita, reconec,
sí.
He vist algun albercoc per casa, sí. Però...
Doncs sí, hi ha de tot, fins i tot paraguaià, el mercat està ple de cirera, de nectarina... Sí.
I llavors...
Aquest any ha arribat molt d'hora.
I del préssec què ens pots dir?
Doncs mira, el préssec és originari de la Xina, on les referències al seu cultiu remunten a 3.000 anys enrere, i allà a la Xina el préssec és un símbol de llarga vida i immortalitat i constitueix un motiu habitual de la decoració de les famoses porcellanes. Ah. Van ser portats a Pèrsia a través de les rutes comercials de les muntanyes, arribant a ser conegut com una fruita pèrsica. A l'any 330 abans de Crist, el presseguer va arribar a Grècia i durant l'edat mitjana el seu cultiu es va estendre per tota Europa, assentant-se com a cultiu en expansió durant el segle XIX. Avui en dia és un dels fruiters més difós per tot el món. Hi ha molts països que són productors, la Xina, els Estats Units, Argentina, Xile, Grècia, França i Espanya. Aquí les zones productores del país són Múrcia, Extremadura, Tarragona, Barcelona, Aragó, Lleida, Sevilla, Huelva i València. Hi ha moltes varietats i cada cop jo crec que hi ha més varietats.
I què ens pots dir, alguna cosa més de...?
Doncs mira, l'època més bona, a primera quinzena de maig arriben al mercat els fruits procedents de la zona de Sevilla, Huelva i València. Mm. Ja que més cap al juliol fan els que són procedents de Múrcia, Extremadura, Tarragona i Barcelona. I els que apareixen al setembre ja són a la zona de Lleida i Aragó. A veure, els préssecs...
Sembla ser que aquest any la campanya és bona, perquè jo...
És bona, hi ha molta fruita de tot, eh? O sigui, no és que hi hagi molt de préssecs, és que hi ha molt de tot.
De tot, sí, perquè a Catalunya les previsions són d'un increment del 13, però, per exemple, una zona com Múrcia, vaig llegir ahir que les previsions són d'un 30%.
Per la tant... veritat és que aquí al mercat ens vam trobar un divendres d'haver-hi quatre cireres, a veure, entenc-me, dintre del que és Mercabarna, hi havia cirera, però poc, i el dilluns es vam trobar que hi havia moltíssima cirera, hi havia presa, hi havia nectarina, va arribar tot de cop. Mm-hmm. Normalment va arribant per escales, i aquest cop ha arribat tot. O sigui que jo crec que tindrem una molt bona temporada de fruita, hem d'aprofitar-la.
I alguna cosa del préssec en quant a vitamines o a consum?
Doncs, mira, a veure... El préssec, bueno, com sempre expliquem com triar-lo, i el préssec s'ha de presentar, bueno, a veure, normal, sense produir-lo, i alteracions que facin impropis per al consum, nets, i exempts de partícules estranyes. Pel seu color es pot saber si està madur o no, i quan l'última taca verda pren un to groc és la senyal de que ja està a punt de ser consumit. L'olor ha de ser suau, aromàtica i afruitada, Un cop comprat, és convenient mantenir-los els fruits que no estiguin madurs a tota temperatura ambient fins que madurin. I si ja els tenim madurats, doncs els guardem a la nevera. Però com sempre comencem, aquesta fruita, un cop la guardes a la nevera, perd una miqueta de sabor. O sigui, és millor anar comprant poca quantitat i més sovint que no ficar-los a la nevera.
de la bossa taula, seria quasi.
Sí, sí.
Seguint la línia del programa.
Avui en dia.
En lloc del camatalo, en aquest cas seria de la bossa o de la cistella taula, no? Gairebé.
Sí, perquè és una fruita que té molt de sabor i, clar, tot el que passa per la nevera, al final, pues, va perdent sabor. O
sigui, sí, però el cas del préssec és molt més que...
Sí, avui en dia és complicat, amb el ritme de vida que porta tothom, anar a comprar molt sovint, no? Però sí que és el tema de fruita, sobretot d'estiu, quan més sovint es compri i sigui un consum més ràpid, molt millor.
Mm. Alguna cosa més del préssec o...?
Doncs, bueno, si voleu, no sé, hi ha molts postres realitzats amb aquestes fruites. Potser el més famós és el préssec melva, o també s'utilitza per elaborar budines i farcis de pastissos, o marmelada, confitura. La veritat que el préssec té fins i tot amb amanida. Això va a gustos. Però a mi com més m'agrada és natural.
Sí, no, a mi també. I tot i que l'he provat amb alguna amanida i realment és sorprenent, eh?
Sí.
Doncs moltes gràcies, Susana, per haver parlat avui en profunditat del préssec i tornem a posar-nos en contacte amb tu d'aquí 7 dies, aviam de quin producte parlarem.
Molt bé.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, que ens porta des de fa unes setmanes en Joan Trias. Què tenim avui, Joan?
Doncs, Isidre, avui tenim una carlota d'albergínia amb pesto.
I quins ingredients necessitarem per elaborar-la?
Agafeu llibreta i bolígraf i preneu nota. Per a 4 persones caldran 4 albergínies, un iogurt desnatat cremós, avellanes torrades trossejades, ceba, pa ratllat, un gra d'all, formatge ratllat, 8 culleradetes de salsa de pesto, sal i pebre.
I ara com elaborarem aquesta carlota?
Doncs en primer lloc es netegen bé les albergínies amb aigua fresca, es tallen en 4 parts i es couen en aigua fins que estiguin molt tendres. Es posen en un colador fins que estiguin fredes i ben escorregudes. Se separa la polpa deixant una pell gruixuda, es ratlla la ceba i es pica l'all. Es barreja amb la polpa, amb el iogurt, el pa ratllat, les avellanes, part de la salsa al pesto, la ceba ratllada i l'all picat i sal pebre. Es forra l'interior de 4 molles individuals grans per flam amb pell de les albergínies i s'omplen amb la preparació anterior. Es couen al forn 10 minuts a temperatura suau i es deixa refredar. I ja està, se serveix tebi amb la resta de salsa al pesto. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de l'Adun?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia l'Adun i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
L'agenda.
Avui dissabte 20 de maig es realitza al Muster una jornada tècnica sobre el tas d'oli d'oliva verge extra. Dilluns 22 es du a terme a Manresa una jornada sobre bones pràctiques per la prevenció d'incendis durant la recol·lecció del cereal. A Balaguer, una sobre el finançament per a empreses rurals. A Barcelona, una sobre la sostenibilitat integral de la indústria alimentària. A Constantí, una sobre els petits obradors alimentaris, centrada en la fruita seca i la garrofa. Al Prat del Llobregat, una sobre plantes bioindicadores als sistemes agraris. I a Sant Sadurní d'Anoia, una sobre tècniques sostenibles en viticultura per mitigar el canvi climàtic. I el segon concurs d'idees innovadores. El dia 23 es fa a Manresa una jornada tècnica sobre els aspectes rellevants per a la producció ecològica de boví de llet. A Sant Antolí i Vilanova, una sobre bones pràctiques per la prevenció d'incendis durant la recol·lecció del cereal. A Esterri de Cardós, una sobre la cuina dels productes locals del Parc Natural de l'Alt Pirineu com a eina de desenvolupament local. A Barcelona, una sobre el nou pla de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries i altres instruments de finançament. I a Constantí, una sobre producció de flors comestibles i plantes culinàries. Dimecres 24 de maig s'efectua a Monells una jornada sobre l'aplicació pràctica de l'anàlisi sensorial. A Aldover, una sobre el cultiu ecològic de varietats de melons de la terra. I a l'Arbós, una sobre teledetecció en viticultura de precisió a Catalunya. El 25 se celebra a Barcelona una jornada sobre els 15 anys de transferència tecnològica a Catalunya. A Olius, una sobre experiències agràries innovadores al Solsonès. A Santa Pau, una sobre el cereal d'hivern en una rotació sostenible. A Sant Cugat del Vallès, una sobre instal·lacions d'autoconsum amb biomassa. A Bell-lloc d'Urgell, una sobre LinkedIn com a eina generadora de negoci d'una empresa rural. A Caldes de Montbui, una sobre mètodes ràpids en higiene, seguretat i qualitat dels aliments. A Amposta, una jornada sobre sembra en sec d'arròs al Delta de l'Ebre. I a Tàrrega, una sobre solucions al finançament alternatiu no bancari. Divendres 26, Vilassar de Mar acull una jornada sobre eines pràctiques informàtiques en la compatibilitat de l'empresa agrària. Granollers, una sobre les evidències científiques, les possibilitats de millora i la diversificació de la producció en la llet com a aliment. Arbeca, una sobre oleoturisme. I a l'Espunyola, una sobre les perspectives que hi ha en el control de la processionària del Pi. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària de l'Empordà organitza del 20 de maig al 30 de juny a Barcelona el curs FSSC 22.000 sobre certificació alimentària. I els dies 23 i 24 de maig, l'Escola Agrària del Pirineu a Ballestà du a terme un curs sobre els mètodes de conservació d'aliments amb sessions teòriques i pràctiques.
Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. Les fires.
Des d'ahir divendres 19 fins a demà diumenge 21 de maig es realitza a Amposta la festa del mercat a la plaça i a Manresa una nova edició de la Fira Expo Bages. Avui dissabte i demà diumenge se celebra a Ascó la Fira Intercomarcal Tastavins, amb la venda i degustació de vins de les DO Priorat, Montsant, Tarragona i Terra Alta. Avui diumenge 21 es du a terme a Cistellà la Fira del Pa, amb exposició i venda i tastos de pa amb vi i sucre i pa amb oli, que alguns recordem amb nostàlgia. I del 25 al 28 de maig s'efectua a Granollers la Fira de l'Ascensió i del 26 al 28 a Igualada la Fira Noia i a Santa Coloma de Cervelló, la Festa de la Cirera.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Amb l'apartat de les fires, com sempre, finalitzem el nostre espai. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes. Recordin, aquí, a Ràdio Estel.
Camp a Taula, amb Isidre Font.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Pardalets, està anunciant el naixement. Avui que és maig, avui que és 27, tremola un ciri per l'edat que no fem. Però el cordó umbilical no està del tot desconnectat i encara està donant, no para de donar senyal. Oh, 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 oh. Tornar a l'òrbita del món. Oh, 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 oh. Tornar a l'òrbita del món. M'està costant molt més que molt tornar a l'òrbita del món. Està molt car i no tinc prou.